Bona tarda a tots.
Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'Audiència Nacional ha decretat l'ingrés immediat a presó per a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, condemnat a 33 anys i 4 mesos de presó per al cas Gürtel, i també per a l'exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condemnat a 38 anys i 3 mesos, i per a l'exconseller madrileny Alberto López Viejo, en aquest cas a 31 anys i 9 mesos. A la resta dels 15 condemnats per la trama Gürtel, que han comparegut avui davant el jutge, se'ls notificarà la decisió aquest dimecres. La Fiscalia demana l'ingrés immediat a presó per a 11 dels compareixents, entre ells, com dèiem, Bárcenas, Ortega i López Viejo. Canviem de qüestió. Serà dijous i divendres quan es debatrà al Congrés la moció de censura contra Mariano Rajoy presentada per Pedro Sánchez. La presidenta de la cambra, Ana Pastor, ha obert també un termini de 2 dies perquè la resta de grups puguin presentar altres mocions. En el cas que s'enregistrés una altra, es debatrien totes dues conjuntament i tiraria endavant la primera, que reunís la majoria absoluta de 176 diputats a favor de la moció. Sorpresa a Turquia, perquè s'ha trobat una cama d'una víctima de l'accident del IAC 42 en un cementiri del país. El Ministeri Espanyol de Defensa ho verificarà properament, coincidint amb el 15è aniversari d'aquest accident en què van morir 62 militars espanyols. La ministra Maria Dolores de Cospedal ha demanat a l'Audiència Nacional que obri un procés de cooperació amb les autoritats turques per confirmar-ho. Més notícies de l'actualitat a aquesta hora. El candidat conservador Iván Duque i el representant de l'esquerra Gustavo Petro es disputaran la presidència de Colòmbia a la segona volta de les eleccions que van començar ahir amb la primera. El candidat Duque ha obtingut el 40% dels sufragis, mentre que Petro s'ha quedat en el 25%. També us expliquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que no és competent per obligar Mariano Rajoy a publicar el nomenament dels consellers de la Generalitat. El president Quim Torra volia tenir govern a finals d'aquesta setmana, però ara haurà de decidir els propers passos després d'aquesta decisió del TSJ. També en plana cultural, destaquem la presentació avui del llibre Com viure amb la malaltia, des de l'experiència d'un metge malalt cristià, Joan Vinyes. Intervendran en aquest acte 8:15 del vespre a la Universitat de Lleida el mateix autor, Joan Vinyes, i també el teòleg Ramon Prat, la psicopedagoga Anna Agustí i el vicerrector de la Universitat de Lleida, Joan Viscarri. Un altre llibre que es presenta avui és La gota d'aigua, d'Inés Castelbranco, editora de llibres infantils, abans a Fragmenta. Serà a la llibreria Claret de Barcelona a les 7 d'aquesta tarda, al carrer Roger de Llúria, número 5. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem de l'avortament i el dret a la vida després de la decisió majoritària dels irlandesos a favor de legalitzar l'avortament. Abans, el pensament del dia amb la periodista Teresa Carreras.
Manipular l'opinió pública a través de la mentida. Aquesta és l'arma principal que fan servir el jutge Llarena i el president Mariano Rajoy per aconseguir escapçar el sobiranisme català. El procés català ve de lluny i sempre ha tingut com a eix vertebrador la no violència i la protesta pacífica. Però quan alguna de les autoritats fan present a la ciutadania una tergiversació del relat i ens ho volen vendre com a realitat, i a més ho fan d'alguna manera que no és amb el compliment de la legalitat, ens hem de preguntar, com s'ha d'actuar? Ens han educat per obeir el poder, per acceptar. Hi ha altres mètodes que són la desobediència civil no violenta, que el que pretén, quan es practica, és crear tensió perquè un govern, una persona o una comunitat no sempre, que sempre s'ha negat a negociar, es vegi obligada a fer-ho. Els governants han d'acceptar que hi ha lleis que la gent les considera injustes i que cal revertir-les. Quan el ministre Méndez de Vigo, el 22 de setembre, a la roda de premsa després del Consell de Ministres, va parlar expressament de mobilitzacions tumultuàries en Barcelona, obria la via al delicte de sedició. Mobilitzacions tumultuàries és una expressió que ningú la fa servir al carrer. Darrere la seva utilització hi havia un fi polític molt clar de tergiversar el relat. Amb aquestes paraules, Serví encefat de la Fiscalia General de l'Estat obrir diligències per sedició contra els que ells diuen que eren els promotors de les protestes. Des d'aleshores i cada dia, el que està fent el jutge Llarena és intentar retorçar el concepte de violència per justificar i adaptar les acusacions de rebel·lió que manté empresonats a la majoria dels representants legals del poble de Catalunya. El líder americà Martin Luther King, fa 50 anys, just ahir en commemoràvem l'aniversari del seu assassinat, i avui el CDR fan servir la desobediència civil no violenta per dir prou a les lleis injustes, amb l'esperança de revertir-les. Els comitès de defensa de la República responen amb un moviment organitzat de la ciutadania, cívic, transversal, voluntari, sense sentit de pertinença a cap partit polític i, sobretot, practicant la defensa civil no violenta. La ciutadania catalana ha de ser capaç de posar sobre la taula el debat de si la desobediència civil no violenta enforteix a la societat o la debilita. Jo estic segura que l'enforteix i que frenarà l'obsessió de Llarena per fer l'escac i mat al sobiranisme que tant desitja, perquè una gran majoria del poble se l'ha d'escoltar. No se la pot fer callar.
Ràdio Estel.
Els dilluns a 8:15 del vespre t'obrim una finestra al patrimoni cultural de l'Església. Catalunya Sacra, un programa per conèixer i entendre la riquesa cultural fruit de més de 1.000 anys d'encarnació del cristianisme a Catalunya. Catalunya Sacra, un programa per conèixer la cultura, la identitat i l'espiritualitat del país mitjançant el nostre patrimoni. Cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts ja de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez i el Sergi Serna a les vies de so, el Ferran Capdevila a la producció i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui ens volem preguntar novament si l'avortament és de debò un dret, com molts pensen. És, de fet, un mal que cal evitar i no promoure? Aquest és un altre dels interrogants. Per analitzar avui l'exemple d'Irlanda, amb tensions entre partidaris i contraris davant una qüestió no resolta en el debat públic. La seva ciutadania, en qualsevol cas, ha donat suport a la supressió de la 8a esmena de la seva Constitució i, en conseqüència, a la legalització de l'avortament. El sí s'imposava en la consulta popular de divendres amb el 67,4% dels sufragis, mentre que el no n'obtenia el 32,6 en una jornada d'alta mobilització, amb un 66% de participació. Quin és el problema de les legislacions sobre l'avortament? Perquè n'hi ha moltes a tot el món. Més enllà del debat entre el sí i el no, la qüestió és la defensa de la vida humana i assumir que encara que no es castigui penalment, una qüestió que des d'un punt de vista moral podríem discutir, no pot ser presentat de cap manera com un progrés o com un bé o una conquesta social. Tenim una pregunta del dia a radioestel.cat. Com sempre, Ruth, quina és aquesta pregunta?
La pregunta d'avui és, veus alguna justificació al fet de permetre legalment l'avortament? Podeu respondre a una de les tres següents opcions. Una de la primera opció podria ser sí, encara que no és mai desitjable, eliminar el càstig penal és necessari. Una altra segona opció de resposta, no, legalitzar o despenalitzar l'avortament va contra el dret a la vida. I una última opció de resposta, no, però cal un canvi en l'ajuda de l'administració a les embarassades amb dificultats.
Com sempre, gràcies, Ruth. Podeu respondre, amics oients, entre una d'aquestes tres opcions o enviar-nos, si voleu, també comentaris directes. Saludem els que formen avui la taula del Mirador. Tenim Inés Espallargas, metgessa de família i màster en bioètica. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Ens acompanya d'altra banda el periodista Salvador Aragonès. Bona tarda.
Bona tarda.
I des de l'altra banda del fil telefònic tenim uns minuts també una altra dona preocupada també per aquesta qüestió de la defensa de la vida. És Francina Alsina, presidenta de la taula d'entitats catalanes del tercer sector. Bona tarda, Francina.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, senyors, què ha passat a Irlanda? Perquè aquest és una mica el tema i l'exemple que ens ocupa. Un país on fa només, tenim aquí dades, fa només 30 anys es votava majoritàriament no al divorci, per exemple, en un referèndum. Sí. Parlem de fa 32 anys, exactament. I des de 32 anys fins ara han passat moltes coses en aquest país.
Bueno, jo diria que fonamentalment les xifres també canten, no? Fa 30 anys, fa 40 anys, el número de catòlics era el 90%. Uh-huh. I ara ha baixat al 30%.
Del 90 al 30%.
Del 90 al 30%.
O sigui, els qui es declaren o diuen que són practicants,
sí, sí,
vaja.
Sí, 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 els que es declaren sí, catòlics.
Perquè batejats segur que n'hi haurà més.
De bé, sí, quasi tots.
Sí.
Llavors, què passa? Doncs bueno, passa que hi ha hagut problemes a l'Església, no ha tingut en compte, doncs, per exemple, diríem, la fermesa amb la doctrina, amb el que es refereix doncs, a la pederàstia i altres aspectes. Llavors, l'Irlanda és un país que és el cinquè o sisè del món, de més nivell de vida. És a dir, que ha pujat d'una manera vertiginosa el nivell de vida, amb la qual s'ha creat un indiferentisme en què tot s'hi val i tot és... El papa avui precisament parlava d'aquestes coses, no?, d'aquest indiferentisme.
Sí, després ho direm en el diari del papa, que s'ha reunit amb la cúpula de la Federació Internacional d'Associacions
Exacte.
Mèdiques Catòliques. Sí.
Exacte.
Sí, i és interessant el que ha dit, efectivament, que la vida sempre és prioritària per l'Església.
Sí, sí, no? Diu, sense oblidar... L'Església no pot oblidar que promoure i defensar la vida humana és el seu... I la vida humana, des de la seva concepció fins al seu final natural, és el fill primordial de l'Església.
Mm-hmm. Bé, tornant a la qüestió d'Irlanda, Inés Espallargas, vostè què pensa que ha passat a Irlanda?
Ha passat el que ha passat a tots els països. Irlanda no està exempt de no viu en un globus, no? Llavors, bueno, la globalització...
Des que va començar als Estats Units fa més de 40 anys fins ara, diguéssim, no?
Ha passat el que havia de passar, era previsible. És una notícia trista pels que defensem la vida. Però jo crec que sí que m'agradaria, al llarg de la conversa, deslligar el tema de l'avortament de la religió. Perquè crec que no és un tema de la religió, sí que parlem de... Òbviament estem a Ràdio Estel, però...
Però sí que en el cas d'Irlanda, perdoni, la influència de l'Església pesa molt, més enllà de les creences,
òbviament,
fins i tot.
Hi ha molts... Jo no sóc sociòloga, jo sóc metge, i amb prou feines faig... Però sí que penso que és un tema de drets humans, de justícia i de drets humans. I que crec que estem equivocats en aquest sentit.
Mm-hmm. Estem equivocats quan ho identifiquem amb la religió i estem equivocats potser quan pensem que defensar l'avortament com un dret és un progrés.
O,
i de
defensar... Jo crec que això és erroni.
Mm-hmm. Sí, sí.
I també comentàvem, amb micròfon tancat, em sembla que ho podem dir, que no podem tancar els ulls tampoc a molta gent que lliurement decideix veure en l'avortament una conquesta. No és una realitat, diguéssim.
Sí,
Francina Alsina, què en pensa vostè? Perdoni.
Ja
vostè
no,
conviu també amb la realitat partidària de l'avortament que tenim aquí a Catalunya, en l'àmbit social, per exemple.
Clar, el que passa... Nosaltres, o sigui, estic per defensar la vida com hi estem tots, no? I sempre, lo de generalitzar, quan veus certes situacions et fan dubtar una mica al generalitzar, perquè si parlem de violacions de criatures, en aquests casos, que són tan bèsties, fa dubtar moltíssim. De dir, això ha de tirar endavant, aquesta criatura amb 11, 12 anys, que saps que potser li perillarà la vida amb ella. I és una cosa que ens porta a molta discussió interna, no? De dir, que és un tema que n'hem parlat moltíssim, sí, per dir, ostres, que hi ha casos que semblen gairebé humanitaris, perquè ni ha estat desitjat i, a més, com ha vingut tot plegat. Però a mi el que més em revela, i entre cometes, no, és a dir, que això es doni com un senyal de progrés, però és un senyal de progrés que, clar, també són lleis que marquen uns senyors, no marquen les senyores, perquè així ens estalviem els cèntims, no fumem. Si en aquella mare jove o en aquella dona que està sola, en lloc d'ajudar-la perquè pugui tirar el seu fill endavant, de donar-li totes les facilitats del món, li proposem que el més fàcil és que avorti, doncs mira tu que bé, i els cèntims que s'estalvia l'Estat.
Clar. Quan vostè diu que dissenyen els homes, bé, aquest és un problema de fons, no és un problema només de la legislació sobre l'avortament.
Sí, però és una concepció, jo crec, que és molt masclista en el fons, no? De dir, mira, anem a tirar el fàcil, no? O també quan senties aquells argumentaris, no?, de la dona es mestressa del seu cos, quan he sentit això, sempre penso que aquestes dones no han tingut mai una criatura. Sí. Si no, és molt difícil que tu puguis anar defensant que és el meu cos i jo mano en el meu cos. Tots els que hem portat una criatura dintre sabem que en el moment de la concepció allò ja no ens pertany, perquè ja té vida pròpia.
Sí, efectivament, hi hauria uns arguments mèdics que segur que la senyora Inés Espallargas ens podria recordar sobre l'existència de la vida, tot i que alguns metges no són unànimes els uns amb els altres en tot això, no? Però bé, comentava vostè, arran del que deia Francina Alsina, sobre aquestes qüestions, de l'ús del cos, està d'acord amb ella.
D'acord amb l'argument econòmic, no?, que és un argument economicista en el fons, i que és veritat que les polítiques i que les lleis estan... Bueno, que sí que hi ha cert masclisme, no? I llavors em sorprèn aquesta defensa a favor de l'avortament com un paradigma del feminisme radical, no? Quan dius, bueno, ojo, analitzem-ho, no?
Sí que és veritat que l'extrem contrari també ha existit, és a dir, potser s'ha abandonat moltes vegades la dona que avorta, la dona que pateix fins i tot moltes vegades un trauma, no?
Respecte a les violacions, des del punt de vista mèdic, tots sabem que un embaràs durant fruit d'una violació és molt difícil. Això no obtreu que la situació és dramàtica, estic d'acord, molt dramàtica, però clar, l'avortament no seria un dintre de la situació dramàtica, l'avortament seria afegir més dolor a la situació ja dolorosa de per si, no? Llavors hem de buscar una altra solució, però és veritat que és un tema molt complicat i que no podem banalitzar, sí, ni generalitzar.
Per exemple, en el cas d'Irlanda, i en aquesta campanya que hi ha hagut, va parlar una noia, bueno, avui és una senyora, que quan tenia 13 anys va ser violada i va quedar embarassada. I la seva família, amb pressions i tal, la van voler que avortés. Se'n va anar a Anglaterra, això era senzill, les holandeses, sí, van a Anglaterra i va avortar. Llavors se li va preguntar quin efecte li fa a vostè ara, després de tot això. Diu, a mi me va fer més mal l'avortament que la violació. O sigui, és molt fort.
És dur, és molt fort sentir això. Perquè
és molt fort.
Segur que a molts els pot semblar impensable que una dona pugui dir això.
Perquè no hem viscut la situació, però aquesta noia és de senyora. Avui és una senyora. Aquesta, doncs, ho va viure en primera persona.
Sí, sí. I és un testimoni clar.
És un testimoni molt clar, no? I amb les llàgrimes d'aquella senyora que gràcies a la intervenció del papa, no va voler avortar fa uns mesos, no?, a Itàlia. I que, bueno, doncs, amb llàgrimes li demanava... era tot gratitud al Sant Pare, no?, perquè doncs, l'havia ajudat a que tingués el seu fill, no?
Bé, avui ens acompanyen al Mirador de l'Actualitat la metgessa de família i màster en bioètica Inés Espallargas, també el periodista Salvador Aragonès i la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector. No sé si Francina Alsina, sobre el que ha passat a Irlanda, vol afegir alguna cosa més, sobre com ho ha vist.
Jo he vist, vull dir, m'imagino que com tots vosaltres, no? Això com una mica de lleugeresa, com un triomf del feminisme, com un triomf de l'estat tan avançats, que dius, buf, no sé si això realment és un triomf. Mm-hmm. Perquè, sí, com ara comentava aquí el company, hem d'escoltar les dones que han avortat. Això com les ha afectat després?
Mm-hmm. Una bona, sí, sí, pregunta.
És que això no es fa, avui.
Clar, hi ha una miqueta de voluntat de silenciar el que passa després de l'avortament.
I si hi ha una resposta, doncs moltes vegades és perquè és una resposta positiva a favor de l'avortament i llavors, pum, surten titulars en els diaris i tal. Mm-hmm. I avui una posició, doncs, contrària a l'avortament i, com deia avui el papa, doncs, a favor de la humana vita, que els investigadors investiguin perquè les lleis naturals es compleixin, perquè la naturalesa, doncs, tingui possibilitat de donar una resposta també a qui vol, diríem, limitar els naixements, no? Aquest, mm-hmm, és l'objectiu de l'humana vita, és, ho diu d'una manera exprofessa,
sí, sí,
no?
Aquella encíclica tan criticada, no?, de Pau VI en el seu moment.
Sí.
Criticada, però avui el papa ha tornat a parlar de la...
Sí, sí, efectivament.
I aquest any ja compleixen els 50 anys, vull dir, tot això, sí, no és una cosa que va anar a monte, no?, aquestes, sí, coses. Per tant, jo crec que, en el cas d'Irlanda, bueno, jo destacaria dues coses. Els dos principals defensors de l'avortament són els partits polítics que defensaven l'avortament. Un que governava en Irlanda ara fa poc, ara un d'ells, el partit de l'actual president d'Irlanda, doncs està, bueno, defensant l'avortament. Fa 8 anys van defensar l'esmena del... 8 anys, eh?
Sí, sí.
L'esmena a l'article 8è, que demanava que no es fes avortament a Irlanda.
És, o sigui, un partit que ve a ser com els Tories al Regne Unit, o com,
sí, sí,
del centre-dreta.
Són els dos partits, ve a ser com els Tories
i els laboristes.
I els laboristes,
sí, eh? Centre-dreta, centre-esquerra.
L'únic que defensa la vida allà és el Sinn Féin. Uh-huh. O sigui que, per tant, bueno, però no és que no és una cosa política. Jo estic d'acord amb el que diu la Inés.
Igual que no és religiosa, tampoc hauria
tampoc
de ser política.
No és, va més enllà de la religió i de la política, perquè el ser humà és molt més important i està per sobre de totes les altres consideracions, no?
Bé, aprofitem aquest moment, passen 7 minuts d'un quart de 7, per agrair a Francina Alsina que ens hagi acompanyat uns minuts. No sé si vol afegir alguna última cosa i ja l'acomiadem.
No, ja... Em sembla que aquí hi ha molts bons companys de taula que s'han defensat molt bé.
Però està molt bé sentir les visions de dones en diferents àmbits, com és el cas de vostè o el cas de la doctora Espallargas. Gràcies, Francina Alsina, i fins una altra, com sempre.
Gràcies a vosaltres i bona tarda.
I l'esperem a la nit de Ràdio Estel divendres, eh?
Bueno, ja t'explicaré perquè he tingut un cert problema.
Bé, no
per
passa
primer
res.
Per primer any, des que es fa la nit de Ràdio Estel, aquest any no us podré acompanyar.
Però hi serà espiritualment, segur.
Això segur, això podeu comptar-hi.
Lamentem no veure-la, però sí espiritualment. Sí. Fins aviat, adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Seguim amb la metgessa Inés Espallargas i amb el periodista Salvador Aragonès. Recordem novament la pregunta del dia, és, Ruth, sobre el que ha passat a Irlanda. Recordem només la pregunta, si et sembla.
Veus alguna justificació al fet de permetre legalment l'avortament?
Doncs bé, hi ha 3 possibles respostes. De moment estan votant majoritàriament amb empat la primera i la tercera, 38% cadascuna, és a dir, que tenim un 38% d'oients que creuen que, encara que no sigui desitjable, eliminar el càstig penal, és a dir, la idea d'eliminar el càstig. Potser això és el que podria ser més factor de consens entre totes les posicions. Després, l'altre 38% diuen que no, però cal un canvi en l'ajuda de l'administració a les embarassades amb dificultats. Aquesta és una qüestió, sí, de la qual es parla poc, també,
sí,
oi, socialment?
Exacte. Sí, exacte.
Una cosa i altra, què destacaria? Però... sobre eliminar el càstig, sí.
Bueno, anem a veure, eliminar el càstig...
El càstig penal a un avortament, com abans...
Eliminar el càstig penal, home, jo crec que, anem a veure, les persones són persones, i s'ha de veure cada cas en particular. No es pot jutjar d'una manera general. Mira, va, posem-los tots a la presó i avall va, no? No, no, cada cas és cada cas, i s'ha de veure cada cas quines són les problemàtiques. Jo crec que, doncs, bueno, la Sant Pare, per exemple, l'altre dia deia, vaja, escandalitzant, diu, una dona que volia avortar perquè, diu, li produïa, bueno, li restava bellesa a la seva figura, no?, que volia ser més guapa, i llavors, això, o sigui, diu... quan diu la vida de la dona o la salut de la dona, doncs perquè què passa? Que si quan la salut de la dona estem parlant de que la dona seria més lletja si tingués un fill, doncs llavors ja no serveix tot això, no? Per tant, jo crec que són les persones, eh? Jo crec que en la concepció actual es va que les coses es poden jutjar, aquestes coses que són morals i tal, d'acord amb les persones, no tan així amb lleis més generals, tot i que, insisteixo, l'avortament no és desitjable per ningú, no? Mm-hmm.
Sí, Inés Espallarga, sobre sí. El tema de l'aliment. Potser podríem concloure que, a més de no ser religiós i no ser polític, no és... tampoc és judicial el tema de l'avortament.
No podem deixar aquests temes tan importants, tan claus, en mans ni dels polítics ni dels jutges, eh? Igual que quan parlàvem de l'eutanàsia, deixar una decisió tan important en mans d'un jutge, no perquè no en sàpiguen de la seva feina, però sí de salut.
Sí,
la nostra salut és molt important en la nostra vida, no? Sí, és un tema... Llavors, a mi m'agradaria matitzar això, que afegir una mica, no? El que hem dit, que, òbviament, el càstig penal... no hi ha cap dona a la presó per haver avortat, ni n'ha d'haver-hi mai, perquè el càstig és l'avortament. I, per tant, això, clar... El que parlàvem abans, no? Pues no podem ser aliens, no? I el nostre discurs no pot ser sempre l'avortament està malament i punto, no? Ens hem de fer càrrec i per això hem d'empatitzar més. A mi em preocupen, no només, òbviament, la defensa del no nascut, del nen, sinó la defensa d'aquestes dones que es troben soles. Sí. No? Ja no en situacions de violació, en situacions d'un matrimoni difícil, d'una mare soltera, de qualsevol...
Dèiem que deixar de banda això potser ha propiciat l'augment de la mentalitat abortista.
Exacte, és molt més fàcil clar. Eliminar el problema.
Bueno, però el que passa que de la desparalització s'ha passat després que els governs ho han agafat i han fet polítiques molt favorables a l'avortament.
Clar, en el cas d'Espanya va ser així, l'any 85, llei despenalitzadora, i ara és un dret.
Per exemple, li pregunto a l'Inés, no sé si en totes les clíniques i hospitals, si un metge vol fer objecció de consciència, li has concedit, en el cas de l'avortament.
Objectivament sí.
Sí, però
hi ha
algun metge que li han...
A veure, això és un tema delicat, òbviament. Hi ha un debat intern al Col·legi de Metges si hauria d'haver... Un registre dels objectors, de metges objectors, perquè la gent ho sapigués, qui objecta i qui no, no? Llavors, això és un tema molt delicat.
És un dret universal, a més, l'objecció de consciència.
Sí, també tenim l'objecció de ciència, que és a dir, per motius de ciència, no? Jo soc metge per alleugerir, per tractar, no per treure la vida, no? I, per tant, això és un argument científic.
Sí.
No és, en cap cas, religiós ni moral.
És el principi socràtic, vaja.
Exacte.
Potser podem concloure també que el fet que existeixin moltes legislacions cada vegada més al món que justifiquen o legalitzen l'avortament no vol dir que no es pugui seguir defensant la vida. Potser més enllà de les lleis es pot defensar la vida.
No, si la vida es té que defensar en qualsevol cas.
Sí,
el que passa que l'avortament no és no defensar la vida, sinó l'avortament és una anomalia claríssima contrària a la vida. Llavors ja s'ha de veure i s'ha d'estudiar, insisteixo, cas per cas, el que no es poden fer és lleis generals, i després ja resulta que després avorta tothom qui vol, no?
2 minuts i mig i seran 6:45. Arribem al moment de recollir breument la notícia curiosa del dia. Ruth, endavant.
Bona tarda. Avui vull fer un cant a la vida. Vull destacar la importància de la música. Quina capacitat que té tan increïble de canviar tots els nostres estats d'ànims. I aquest sentiment és universal. Així que no us sorprendrà que us digui que un grup de Corea del Sud estigui triomfant a tot el món. Són 7 nois, tenen entre 20 i 25 anys, originaris de la Corea que es pot visitar. És un grup que es diu BTS, que literalment vol dir Boys Scouts a prova de bales. Cantant en coreà, però amb la posada en escena que tenen, la veritat és que poc importa quina llengua cantin. Són número 1 de venda als Estats Units i el nom del seu disc és Love Yourself, Till. I han estat premiats pels Billboard el millor artista en xarxes socials. I atenció, tenen més mencions a Twitter que Donald Trump i Justin Bieber junts. Les seves lletres parlen d'ansietat, de problemes de l'institut, reivindiquen les minories, promouen el feminisme, l'empoderament, tracten la depressió, l'amor i la pèrdua. I observant com ballen i vesteixen, no m'estranya que tinguin un nombrós club de fans que es diuen The Army, l'exèrcit. Ignasi, tu has sigut alguna vegada fanàtic seguidor d'algun grup?
Doncs sí, he estat un gran fan, per exemple, de la ELO, de l'Electric Light Orchestra, amb Jeff Lynne, Beth Bevan, Richard Tandy i Kelly Grove. No són aquests que sonen, perquè aquests que sonen són els coreans, eh? Estem sentint-los de fons. Bé, doncs, tot i que la ELO ja no canten junts, però havien editat algun disc, i aquí sona Radio Estel, Sweet Talking Woman, Let's Stray to London, o Xanadu, fins i tot. Però bé, avui ens quedem amb aquest grup coreà, sí, que amb la polèmica sobre la visita de Donald Trump a Singapur, sí, a Singapur per reunir-se, sí, sí, amb el líder nord-coreà...
Al final els sud-coreans han anat abans als Estats Units.
Doncs gràcies, Ruth, per aquest cant a la vida, i avui ens acomiadem amb aquesta música. Gràcies, Inés Espallargas, i
gràcies a vosaltres,
Salvador Aragonès. I bé, visca la vida, podem dir,
visca,
no?
Visca la vida,
ens animem.
I tant.
Adéu-siau, bona tarda, que vagi bé. Arribem a 2:15.